La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especials des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, no?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 2 i es comença Protagonistes Vila-real. Que cançó més animada per sí. Avui. Siguen tots benvinguts al nostre programa Protagonistes Vila-real a la 92.2 de la freqüència modulada. També ens poden seguir mitjançant la nostra pàgina web www.radiovilareal.es i per fi, després de dies de pluja, avui és el sol radiant. Avellís moltíssim i sir, però ja saben que no podem.
No, avui dimecres, dia 22 d'abril.
22 d'abril. És una fecha bonica, 22 d'abril.
Sí.
A mi m'agrada. Bon dia, Montse.
Bon dia, Maria. Bon dia a tots els oients.
Txelo, bon dia.
Bon dia.
¿Estás contenta que fa solet, Txelo?
Sí, clar.
Sí, després de una miqueta més de vida.
Sí, però encara tindrem que esperar un poquet, Sí, avui parlarem en els nostres protagonistes de tot això. I demà, bé, ja saben que s'apropa el dia del llibre. I avui hem volgut fer algo diferent perquè tota tanta política, que se tiren els trastos al cap d'uns als altres, però els nostres polítics llitxen? Llitxen? Jo crec que sí. I avui els hem preguntat a tots quina lectura ens recomanen. Montse, ha coincidit en un.
Ah, sí?
Estem llegint el mateix llibre.
Ah, muy bien, muy bien.
Això està bé, sí. Però no direm qui. Bueno. La gent tindrà que escoltar el programa per veure en qui coincidisc.
Muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Jo volia comentar-te, Maria, que anem a obrir una nova tasca en el programa. Totes aquelles persones que, com sabem, bueno, que s'han suspès les festes de molts pobles del voltant, i que, bueno, n'hi ha gent que no se pot veure, en la gent companya de treball, amics i demés, pues anem a obrir per les línies, per, bueno, les xarxes socials, tota aquella persona que vulga saludar, felicitar i, bueno, pues donar un abraç aixina virtual a als amics, companys, penyes, colles, amics en general, que mos envie un ixa petició i nosaltres
ho gestionarem.
Sí, sí, donarem.
Serem com Isabel Gemio, eh? sorpresa.
Han pensat en esto de la mateix. Pues això serà per les redes socials, tant per Twitter com Facebook, per Instagram, que mos envien la petició i nosaltres, i si volen saludar i una cançó, que si, bueno, la gent identifique en aquesta cançó, saludar als amics.
Clar que sí, pues si no hi ha festa, nosaltres la fem.
Ah, sí,
vosaltres
sí,
no patiu
sí,
de res.
Perquè això acabarà.
Clar que acabarà.
Acabarà i sirem, prendrem el sol. I, bueno, Maria, jo el que vull que me digues, si encara no se sap, però podrem ir a caminar a soles
No, no se sap encara. És que no? Eres una ànsia, sempre t'anticipes.
Jo vull anar a caminar.
Ja, volem anar a tots els llocs. Haveu vist la imatge dels restaurants amb mampares?
Sí.
És original.
Sí. I també una de la platja amb mampares.
Escolta, jo tinc una amiga que li vas dir... Jo crec que vull anar a un restaurant amb ma mare. I me va dir, i com compartim les tapes? I jo, també tens raó, que fem les
pues
tapes.
No sé per compartir.
Pues una ració de patates braves per a mi sola.
Vale. Ara, quan puguem eixir de tot això, el que tenim que fer, cadascú en la seva ciutat, en el seu poble, és fer un consum
local,
per favor, sí. Ajudar als xicotets comerços, bars, restaurants, tendes de roba, sabateries, productes de neteja, tot, que siga un consum local, cadascú en la seva ciutat o el seu poble. Per què? Perquè tenim que animar aquesta gent que fa ja 2 mesos els comerciants que tenen tancat i que necessitem tornar a la nostra economia. Quasi que no tenim que fer cas de les notícies que dicen, perquè jo la veritat que me fico una miqueta aixina, perquè tot és roïn, ai, que no, la crisi de no sé... Bueno, quan poquet a poquet.
La veritat és que sí.
L'altra vegada mos dient que no n'hi hava i mos va vindre la Mundial. Pues ara anem a fer-lo al contrari.
Jo crec que de l'altra vam aprendre moltíssim perquè mos
alguns
deien...
No, eh?
¿Vivíais Alguns por encima no. de vuestras posibilidades?
No. No.
Això no és...
Que se
però
visque.
Jo crec... No, però
els
jo,
bancs, les caixes...
Però jo crec que ara tota aquesta gestió i tot aquest estil de vida que vam aprendre del 2008 és que hem estat també en és crisi diferent. Després d'això.
Claro, és que seguim en crisi.
No malgastem tant... I mos ho pensem molt abans d'invertir en cotxes cars, en cases... I si no ho fem, tindrem que fer-ho.
Poqueta gent, avui en dia, se pot anar i pot comprar-se una vivenda.
És que
molt poqueta gent. Entonces, se va dependre. Sí, alguns no, perquè viuen bé i no, però no, la gent que estem vivint dia a dia, pues ja ho sabíem. O sigui, que no vivíem per damunt de les possibilitats. Aquesta sí que és veritat que és una crisi diferent, és una crisi sanitària, i el que fa és que ha sigut per imposició. Sí o sí has de tancar i sí o sí no pots eixir de casa. Pues entonces, quan puguem tornar a eixir de casa...
Ho farem amb força.
I el consum que siga de... n'hi ha que consumir de la nostra ciutat. Siga d'on siga, de Burriana, de Betxí, de les Alqueries, de Castelló, d'Almassora, de tots els pobles de la nostra comarca.
Es comencem amb les notícies confirmant que són més de 5.000 altes les que tenim avui a la Comunitat Valenciana. Des d'ahir s'han registrat 162 nous casos a tota la regió i 60 pertanyen a la província de Castelló. Després de dies amb baixeta xifra, pareix que avui ha augmentat. També a Alacant, 38, i 74 a València. El total de positius infectats per el coronavirus ja és de més de 10.500 persones a la Comunitat Valenciana. Hi ha infectats actius en més de 4.400 persones i han faltat ja a la nostra comunitat 1.112 persones. Parlem ara de política perquè el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat perdó als professionals sanitaris per no haver arribat a temps i per no comptar amb el material de protecció que mereixen contra el coronavirus. Un tsunami que ens ha sobrepassat a tots ha asseverat reiterant les disculpes ara i les vegades que faça falta. Molt exemplar l'actitud del nostre president de la comunitat, Veritat Montse.
Sí.
Ha sigut un dels pocs. Polítics que ha eixit a donar la cara i demanar disculpes,
molt
sobretot
honrat.
Al sistema sanitari. La veritat és que la gestió de la nostra Generalitat en quant a material, en quant a l'actuació que està fent, és exemplar per a altres comunitats autònomes.
No ha sigut nefasta com en altres comunitats. Sí.
seguim a nivell regional perquè la Conselleria de Sanitat farà test als empleats i ancians de les residències afectats encara que no tinguin símptomes. El document, promogut per la Secretaria Autonòmica de l'Àrea, Isaura Navarro, posa l'accent en l'especial vulnerabilitat de les persones que es troben en aquests centres pel que han d'adoptar-se mesures especials que garantisquen un estudi específic de la situació amb l'objectiu de frenar el brot epidemiològic. Parlem ara de turisme perquè els hotelers de la Comunitat Valenciana remen quatre escenaris d'obertura dels hotels en funció de l'evolució del coronavirus. El primer i més restrictiu és el que contempla una obertura sols i exclusivament de servei d'allotjament per atendre necessitats del propi sistema econòmic amb un contacte entre persones molt limitat i molt restringit. La segona planificació preveu que es percebrà una certa normalitat en els serveis que es presten. En aquest cas, l'hotel obriria amb unes condicions de servei modificat del que habitualment s'entén per normalitat, ja que requerirà complir uns requisits de distància social, de protecció d'elements, un sistema de neteja absolutament escrupulós i modificat sobre els habituals i mesures addicionals de contenció de possibles contagis a través d'elements de barreres, com l'ús de màscares, guants i gels desinfectants. El tercer escenari es donaria si les autoritats consideren que la pandèmia està molt més controlada i el més optimista dels quatre es donaria si haguera una certa garantia d'absència de virus tant en l'establiment hoteler com en la destinació turística o urbà, la qual cosa faria que poguera recuperar-se quasi la total normalitat en l'operació hotelera. Esperem que així siga pel bé del nostre estiu.
Sí, bueno, tindrem que fer agarrar mesures, però bueno, podrem eixir una miqueta.
Sí, hi ha que pensar, igual que consumir en el comerç local, hi haurà que plantejamos que enguany no res d'eixir a l'estranger i fer també turisme nacional o regional, perquè hi ha moltes coses boniques a veure a Espanya i també està bé que ens quedem. Serà encara que siga aquest estiu així.
Serà un bon moment de conèixer la nostra Espanya.
La veritat és que sí. I ara, Montse, què te pareix si podem parlar amb la regidora de Participació Ciutadana i Proximitat de Vila-real?
Sí, perquè ja ens explicarà alguns de les dudes, algunes de les dudes que tenim respecte a serveis de Vila-real que encara no sabem què se poden fer. Per exemple, la setmana passada ens preguntaven lo dels contenidors, si se podia encara traure lo que era el cartró, lo que era el vidre i demés.
Sí, la veritat és que n'hi ha bastants dubtes encara, no? Sí que és veritat que s'estan avui, que així del sol s'estan desinfectant una altra vegada les zones, no? Avui, quan hem arribat ací, hem vist com l'empresa Stop Plagues, que és la que se dedica a fer la desinfecció de carrers, està netejant tant l'entrada al pàrquing que n'hi ha a la plaça de l'Ajuntament,
sí, tot el que és la plaça.
I tots els portals que tenim ací al voltant
dels... I després del carrer Major, carrer Sant Domènec, tots els carrers del voltant del centre, i jo tinc que dir que sí que ha vist aquests dies darrere, per la nit, passar desinfectant els carrers de la nostra ciutat, i bueno, estem fent-lo com toca.
Bé, parlem ara ja amb la regidora de Participació Ciutadana i Proximitat de Vila-real, Míriam Caravaca, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem vist avui que ja han tornat a començar les tasques de desinfectació.
Sí, sí, bueno, no se para mai. Així estan tots els dies desinfectants, o bé l'empresa que tenim, o bé la UME, sempre no parem mai. Tots els dies se desinfecta. Anem persones, evidentment, carrers amples, on més trànsit n'hi ha, portes de bancs, portes de supermercats, està clar que és on més trànsit n'hi ha, però sí, s'està desinfectant tots els dies.
Bé, regidora, jo crec que l'actualitat mana i el tema principal d'aquesta setmana és la paraula desconfinament, no? I ser desconfinament per als xiquets, no sé si vostès ja tenen... condicions, no requisits per a eixir, si ja poden informar als ciutadans de com es farà?
Pues les informacions que tenim són les que va comunicar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que finalment podran iniciar ja el 27 d'abril els xiquets, menors de 14 anys, a fer passejades curtes, sempre acompanyats d'un pare, d'una mare, un cuidador, un tutor. Està clar que nosaltres com a Ajuntament hem de fer complir i complir les normes que estableixen les administracions competents, però el govern encara ens té que dir exactament com deu de ser. Són ells els que marquen les pautes i encara ens queden algunes coses que ens tenen que...
Sí, imagine que durant esta setmana, perquè ahir va causar molta polèmica la situació esta de que poden ir a les entitats financeres, als supermercats, a les farmàcies, és algo complicat que molta gent no entén.
Nosaltres, com sempre, el que demanem a la ciutadania és responsabilitat, que està des de veres que la ciutadania està actuant amb molta responsabilitat i està donant un exemple a seguir, però que tenim que continuar així, amb responsabilitat i amb moltíssima precaució.
Regidora, una de les coses que més tirem en falta, sobretot ja que estem així a la plaça de l'Ajuntament, és el mercat ambulant. No sé com s'està replantejant aquesta situació, de quan es tornaria a realitzar.
Pues de moment, mentre que seguisca l'estat d'alarma decretat, no queden suspesos tots els mercats ambulants mentre dure aquesta situació. Ja li dic que conforme anem avançant i el govern central es vagi donant unes pautes a seguir, pues evidentment les ficarem en marxa, però al moment no hi ha cap novetat mentre que seguisca en l'estat de...
Clar, mentre no s'obriguen els comerços, diguérem, sí. No? Siga oficial i s'apertura, a lo millor a raïu d'ahir es podria fer a lo millor una zona restringida, no? També controlada com se fa als supermercats per poder accedir a aquestes parades d'un en un o...
Sí, el que passa és que són els experts, ja li dic, i els que tenen tota la competència en l'actualitat, que en aquest cas és el govern central i el Ministeri de Sanitat, el que ens tenen que donar les pautes. Ja li dic que fins que no vagin, això és tot nou per a tots i devem anar acomplant-nos conforme ens vagin dient.
La propera setmana torna a ser 1 de maig i ja fa 15 dies que tindríem que haver canviat els cotxes a l'altre costat del carrer. No sé si ara es manté aquesta prioritat també i tenim que deixar-los tal qual estan.
Sí, ja hem vist que el govern té previst prorrogar l'estat d'alarma fins el 9 de maig i com ja va passar pues, el passat 1 d'abril que hagueren tingut que canviar els cotxes, pues tornem a deixar-los al mateix lloc, no es canviaran els cotxes per tal de que la gent pues no hi hagi trànsit de gent al carrer per evitar que la gent no el màxim possible del trànsit de gent.
I bé, hi ha gent també que com la vida continua se les està caducant el carnet de conduir. Com faran aquestes renovacions que tenen que fer?
Pues el Ministeri de l'Interior va dictar una ordre per qual les persones que se'ls havia caducat el carnet de conduir durant l'estat d'alarma, això és molt important, sempre i quan hagi sigut durant l'estat d'alarma, queden prorrogats 60 dies naturals després de la finalització d'aquest període excepcional, que significa que si mos ha caducat ara i s'alça l'estat d'alarma d'ací 15 dies, per exemple, a partir d'aixòs 15 dies compten els 60 dies naturals, així que no se preocupen. Passa el mateix amb el tema
del DNI, no?
Del DNI, el DNI, sí, cada d'identitat, sempre i quan siga durant l'estat d'alarma, igual que si ens ha caducat també la ITV, sempre i quan siga durant l'estat d'alarma, que ningú se preocupe que no seran multats per aquesta qüestió.
El certificat digital, com el podem adquirir? També podem anar seguint a l'Ajuntament?
És l'única qüestió excepcional que se pot fer a l'Ajuntament presencialment, ja que és un document que és com un document oficial com el DNI, pues sí que és necessària la presència física de la persona. I sempre hi ha que demanar cita abans per a vindre.
Però on tenim que demanar aquesta cita?
Sí, al 964-54-70-00.
Perfecte.
I així es donarà la cita i es dirà com i què tenen que aportar per a poder fer-se el certificat digital.
Hem vist també que s'estàs començant a repartir les mascaretes que es tenen que fer sobretot per als majors de 65 anys. Ens pot contar un poquet com se faran aquest repartiment entre la ciutadania? Perquè l'Ajuntament també té un banc.
Sí, l'Ajuntament, com ja saben vostès, té un banc per a garantir també que quan tot puga tornar mig a la normalitat, ningú ciutadà se quede sense ninguna mascareta. I la veritat és que s'està estudiant encara la forma d'arribar les mascaretes a la població, perquè hem de tenir en compte que no podem eixir al carrer de forma massiva. Sí. Tenim que evitar això. Entonces, des de l'alcaldia en concret, l'alcalde està molt preocupat per aquest tema, per tal de fer arribar a la ciutadania, però amb màxima seguretat i sense posar en perill tampoc a la ciutadania perquè no visca de forma massiva. N'hi ha que recordar també que som d'un municipi que està preparant també mascaretes especials per als nostres xiquets i xiquetes de tamanys també per a ells.
I un altre dels dubtes que té la ciutadania és que encara que tu no tinguis símptomes de Covid-19, no, n'hi ha altres malalties que també tenim símptomes de qualsevol altra patologia, un ciutadà pot anar al centre de salut? Té que cridar abans? Què té que fer?
Primer de tot, si no és res greu, perquè si és molt greu ja sabem que tenim el 112 i se crida i ja està. Però si no és res greu, n'hi ha que cridar al centre de salut Carinyena. N'hi ha que recordar que el centre de salut del Pilar i el de la Bòbila estan tancats. Se crida i un facultatiu se posarà en contacte en la persona i li preguntarà pues, lo que li passa i si té que receptar-li algo, va directament a la farmàcia i allí li apareixerà el que li ha manat el facultatiu.
Un altre dels dubtes que tenen els veïns és a l'hora de reciclar, no? Perquè molts contenidors no estan als carrers propers de la nostra casa. Podem anar fins al contenidor sense cap problema?
Sí, sí, sempre i quan sigui el més proper a la nostra casa, sí.
Val, perfecte. Regidora, per finalitzar, sap que demà és el dia del llibre, un dia del llibre atípic, sense fira, no? Ens podria recomanar alguna lectura?
Pues en estos moments m'has pillat en blanc. Sí, perquè en estos moments no tinc temps de lectura, no tinc temps de llegir, no vaig a enganyar-los.
Bé, pues,
no tinc temps de llegir.
Encara que siga, pues, que entren a la xarxa de llibres, que ahir ja vam parlar amb la regidora de biblioteques, no? A la xarxa de llibres online que tenim a la biblioteca i que segur que ahir troben molts títols per gaudir.
Sí,
no?
Los en Pilares aquest... de la Tierra és un dels que més m'agrada. Eh?
Ah, pues sí, sé. I sé. Pel principi del confinament. Per lo menys. Bé, pues moltes gràcies, regidora.
Vale, molt bon dia. Gràcies a vostè.
Bé, Montse, mentre nosaltres estem així, al Congrés dels Diputats estan també treballant, tenen avui pleno, no?, per allargar aquest estat d'alarma 15 dies més.
Que estan treballant molt, aquests dies. Molt, molt,
sí,
molt,
la veritat és que sí.
Ahir la gent pues, se va enfadar, les redes socials va ser sí. Un clamor, perquè jo no entenc, la veritat, encara que tinguem. Però bueno, avui mos diran que jo no vull saber, jo més vull saber si podem anar a caminar.
Bé, pues parlem en el primer dels nostres protagonistes, que és el diputat nacional del Partit Popular, Òscar Clavell.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad, pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Vila-real, calle Almazora 11, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos. Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino 11.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Parlem ara amb el diputat nacional al Congrés dels Diputats per el Partit Popular, Òscar Clavell, bon dia.
Bon dia.
Contem-nos un poquet com veu la situació en aquests moments que s'està celebrant el ple al Congrés.
Pues efectivament, ara estava seguint-lo en directe a través de la televisió perquè no podem seguir-lo d'una altra manera. Però la veritat és que hem vist un gran líder de l'oposició, que és Pablo Casado, que seria un magnífic president del govern en esta situació tan adversa que estem patint tots els espanyols. Ja hem vist a un president del govern, Pedro Sánchez, desbordat, que ja no sap a on anar, ni què fer, ni què decidir. Hem vist que dia darrere dia, hora darrere hora, millor dit, perquè ja no és qüestió de dies, sinó hores, com improvisa i com tenen que eixir ministres i diferents membres del govern a modificar, a canviar el que han dit hores abans. Per tant, un país com Espanya no se mereix un govern com el que té ara, que no sap què fer, que no sap a on acudir, que no sap quines mesures agarrar per a aquesta situació dramàtica que estem patint tots els espanyols acabi lo antes possible. Ja diuen tots els països del món i les organitzacions de la salut que Espanya ha sigut el pitjor país, el país que pitjor ha reaccionat, ha actuat davant d'esta pandèmia. Estem parlant de 22.000 persones oficials, que seran moltes més, les que han perdut la vida. Estem parlant de més de 200.000 afectats, que seran molts més, els que tenen problemes en el Covid-19. Estem parlant dels sanitaris que continuen sense la protecció necessària. Estem parlant dels autònoms i les pimes que no saben què passarà en els seus negocis. Estem parlant dels xiquets. És que ja inclús han mentit als xiquets, que era l'únic sector que es faltava per mentir. En si poden eixir, si no poden eixir, si poden eixir per anar a la farmàcia o anar al supermercat. Jo crec que en esta situació no se pot estar jugant conforme està jugant. Se tenen que tindre les coses clares, claríssimes, i actuaria d'una vegada ja decidida per acabar en esta situació.
Per aprofundir en el tema dels xiquets, què li pareix aquesta actuació de una indecisió, no?, que tenen a l'hora de l'eixida dels menuts?
Mira, me pareix vergonyós. I ho dia antes. Dic, és que només faltava ja que mentir als xiquets, ja ho han fet. Es van prometre que a partir d'este diumenge podrien eixir ja a fer passeos curts en acompanyats de familiars, de persones adultes, i ahir van veure com se'ls recomanava que anaren a la farmàcia, que anaren al supermercat i que anaren als bancs. Ja em diràs tu quina distracció és per a un xiquet menut anar a un banc o anar a una farmàcia. Això no tenia cap sentit. A les poques hores van tindre que eixir el govern a rectificar el que havia dit. I que ja veurem, i que ara se tracta de dar passeos, ja veurem aquests passeos en què consistixen i en què condicions. Ja veurem d'ací al diumenge que va anunciar el ministre de Sanitat que trauria la normativa corresponent a aquest aspecte en què queda. Perquè el que avui és blanc, a les poques hores se converteix en negre i al revés en este govern. I per tant, estem a l'expectativa a veure què passa. Però ha sigut una burla, ha sigut un insult als menuts, en els xiquets no se juga. Este és que qualsevol col·lectiu, qualsevol sector que toca este govern està cremant-lo i està enfadant-lo moltíssim. Bé siga el sanitari, bé siga els nostres majors, bé siga les forces i coses de seguretat, bé siga la premsa independent que estaven de manera limitada la seva actuació, i ara els menuts, els nostres xiquets. Per tant, ja està bé de jugar en la població, ja està bé de jugar en la democràcia i en la llibertat d'aquest país, ja està bé de jugar en la salut dels nostres majors, sobretot, i de la immensa majoria de la població, i ja està bé de jugar en els sentiments de la gent.
Creu vostè que no estem prop del desconfinament?
Perdone, no l'ha entès la pregunta?
Que creu si que no estem prop del desconfinament?
En este govern no se pot saber absolutament res. Avui s'aprova una pròrroga, pràcticament fins al dia 10 de maig, d'una nova pròrroga de 15 dies, 2 setmanes més de confinament. No sabem absolutament res. La falta de transparència és algo que destaca molt este govern. Estem demanant des del Partit Popular moltíssima informació, moltíssimes dades per poder saber de la realitat que tenim. Són més de 1.300 iniciatives que el Partit Popular ha presentat en el Congrés i encara estan esperant resposta del govern. No sabem, torna a dir, per què no arriba el material sanitari en condicions. Estem en com els tests, estem en com el sistema de protecció dels sanitaris falla. Compren material caducat o material en males condicions una vegada i una altra i una altra. Estem en com arriba material a hospitals públics valencians en cucaratges. És que són escarbatges, és que això ja és per morir-se. Estem veient com no sabem el número real de persones que han perdut la seva vida. No sabem el número real d'afectats. No sabem per què se nega a fer el test a tota la població, que és l'única manera de poder saber en quina situació estem. No sabem quan els xiquets poden tornar a escola. No sabem com acabarà la tercera avaluació o la nota final de curs. No sabem com els alumnes que se tenen que presentar a l'EBAU, a la selectivitat per a poder accedir a la universitat, en quines condicions ho faran. No sabem tantíssimes coses d'este govern perquè oculta la informació, perquè no li interessa que la gent sàpiga la veritat, perquè estic segur que la veritat és molt més alarmant i preocupant dels datos que ens donen. Per tant, este govern és una improvisació que camina, és una improvisació diària i, per tant, no sabem quina és la realitat.
Però el dilluns es van reunir Pedro Sánchez i Pablo Casado per videoconferència i sí que va parèixer que n'hi havia proximitat entre el Partit Popular i el govern.
Una condició sine qua non que el Partit Popular, que Pablo Casado li va exigir al govern d'Espanya per a poder continuar recolzant-lo, perquè torna a dir, inclús els socis de govern de Pedro Sánchez estan deixant-lo tirat en la cuneta, va ser crear aquesta comissió en el Congrés, perquè el Congrés és on se té que debatir tot, no en la Moncloa. El Congrés és on estem representats a través de la sobirania popular, és a dir, a través de les urnes, tots els partits i el número de representants que la gent ha volgut en el seu dia. I és ahí, en el Congrés, com a sede nacional de la sobirania popular, on se tenen que debatir totes les qüestions necessàries. I és ahí on se té que presentar tota la informació. I ahí és on se té, segons la veritat, i ficant totes les cartes damunt la taula, és on se tenen que agarrar les mesures necessàries. I és ahí on se tenen que agarrar o arribar als acords oportuns. I no en altre puesto, sinó ahí, en el Congrés. I és el que va demanar el Partit Popular, que al final va acceptar a la força, inclús en contra dels seus socis, Pedro Sánchez del Partit Socialista, a fer aquesta mesa de negociació. Ja veurem en què queda, perquè Pedro Sánchez no és de fiar, el Partit Socialista no és de fiar i pot passar qualsevol cosa d'ací a allí. Però si no se fa, si no se convoca, si aquesta mesa de negociació no treballa des del Congrés conforme cal, el Partit Popular pues, també està a l'altura.
Bé, jo crec que a molts ciutadans també li agradaria que hi haguera una postura semblant a la que va tindre la diputada de Más Madrid, Rita Maestre, l'altre dia, que va prestar tot el seu respald a l'alcalde de la capital, a Almeida.
Efectivament, i com a part d'aquesta població, jo també, i com a part d'aquesta població del Partit Popular també, però vostè ho ha dit molt bé, Rita Maestre de Más Madrid va donar tot el seu suport a l'alcalde del Partit Popular de Madrid. Però és que n'hi ha una gran diferència. El Partit Popular en Madrid, en l'Ajuntament de Madrid, està oferint tota aquesta informació. Està oferint tot el que demanen els partits de l'oposició. Que és la gran diferència del que està passant a nivell nacional. El que governa és el PSOE i el que està ocultant la informació és el PSOE al Partit Popular, entre altres partits. No és l'únic, el Partit Popular, que s'ha queixat d'aquestes qüestions. Per això, té que haver aquesta cordialitat, té que haver aquesta lleialtat de l'oposició al govern, però també del govern a l'oposició. I pareix que Pedro Sánchez està oblidant-se que el Partit Popular representa a milions d'espanyols, a milions d'espanyols que quan van a les urnes voten al Partit Popular. Per tant, Pablo Casado, darrere d'ell hi ha milions d'espanyols que volen saber la veritat. I Pedro Sánchez té que ser lleial. Per poder demanar lleialtat de l'oposició al govern, ell té que ser lleial en el resto de l'oposició i, per supost, en els milions d'espanyols que no voten al Partit Socialista. I això és el que Pedro Sánchez pareix que olvida. I en el cas de Martínez Almeida, alcalde de Madrid del Partit Popular, pues ha demostrat que ell sí que és conscient, que ell sí que aporta tot el que li demanen des de l'oposició, perquè davant d'una crisi sanitària com esta no és qüestió de colors polítics. Així igual pot agarrar el virus una persona de dretes que una persona d'esquerres, una persona major que una persona jove. Així no hi ha diferència de cap tipus, ni d'homes ni de dones. No hi ha diferència de cap tipus. I per tant, entre tots tenim que remar, però tots entre tots tenim que ser lleials.
I en matèria econòmica, bé, què opina de la renta mínima que probablement es faci realitat en maig?
Mira, la gent vol treballar. La gent vol saber i vol tenir la seguretat de quan pugui eixir de casa pugui tornar al seu lloc de treball. La gent no vol una pagueta. La gent vol treballar. La gent vol tindre una activitat econòmica normal, que no estan demanant res més, sinó poder tornar al seu lloc de treball. Els autònoms volen tornar a obrir la persiana al seu negoci quan puguen. Els autònoms i els treballadors ara no tenien per què estar preocupats dins del confinament a casa de què passarà en la seva situació econòmica quan acabi tot això. Ja tenen prou en estar tancats en casa. El govern és el que tenia que estar preocupat de garantir, d'assegurar que aquesta gent, quan acabi tot això i puguen tornar a treballar, tinguin el seu lloc de treball, tinguin el seu negoci i tinguin el seu comerç per a poder obrir sense cap tipus de problema. La gent no vol ajudes, la gent vol a treballar, no vol res més. La gent vol tindre una vida normal, una vida quotidiana sense cap tipus de problema. No volem que vinguin a salvar-nos, volem que ens deixin treballar i volem que ens donen les facilitats, totes les facilitats que se puguen, perquè quan tot això acabe, tornem a la situació anterior a la crisi sanitària. Perquè, efectivament, la crisi sanitària és l'important, el principal, la vida de les persones, la salut de les persones. Després vindrà, per supost, que ja la tenim damunt, la crisi econòmica, que serà desastrosa, però serà desastrosa perquè este govern no està gestionant, no està treballant per a que torni aquesta normalitat que diu anteriorment a tots els espanyols. Però és que parlem també de la crisi educativa, no ens oblidem. Estem a final de curs, i ja he pegat unes pincellades anteriorment, estem a final de curs i no sabem què passarà als nostres alumnes, no sabem això, aquest invent de l'aprovat general, que és un desastre, que pot ser un desastre, sobretot per als que més treballen i per als alumnes que més s'esforcen, no sabem què passarà en el pròxim curs universitari, no sabem què passarà en el selectiu, no sabem tantes altres coses que este govern ens oculta.
I respecte al turisme, s'ha parlat un poquet també de fer un rescat, no?, aquesta activitat tan important al nostre país.
És que no se trata de parlar de rescat, se trata de parlar de mesures concretes. I quina mesura concreta n'hi ha respecte al turisme? Mira, Espanya, un dels motors econòmics d'Espanya, i molt especialment de la Comunitat Valenciana, és el turisme. Tenim els restaurants, les cafeteries, els bars, els hotels, estan tancats a Calicanto a dia d'avui. I han perdut la campanya de Setmana Santa, que és molt important per al nostre territori, molt important. Estem ja entrant pràcticament en la campanya d'estiu, que és importantíssima, i ja veurem com la passem. Però a dia d'avui no n'hi ha cap mesura concreta per part del govern en qüestió de turisme. No n'hi ha cap mesura. I això és el que no pot ser. Els empresaris del sector turístic, els treballadors del sector turístic, tenen que saber a dia d'avui ja alguna mesura i què passarà. Però és que ni siquiera el govern, si ho sap, no vol dir-ho. Però és que a vegades me qüestiono i me plantejo si sap la realitat de la situació d'aquest país. Jo crec que ens ha pillat la pitjor crisi amb el pitjor govern, amb els pitjors representants, i així un país no pot tirar avant.
Bé, diputat, per finalitzar i per ficar un poquet d'entreteniment als nostres oients, mos agradaria que mos recomanara un llibre, com demà és la seua festa. No sé si mos podria dir algun títol.
Pues mire, jo estic en aquests moments fent la meua tesis doctoral. Tots els llibres que estic llegint estan vinculats a la meua, jo soc historiador, i estan vinculats a la tesis doctoral. I un que estic estudiant ara, i parlant de política, perquè a veure, dins de la història la política m'apassiona, un dels que estic remirant ara és la llibre, i el tinc així a la mà, és la Generalitat Valenciana durant el segle XVI de José María Castillo del Carpio. Era la seva tesis doctoral d'un company meu historiador. I, per tant, a qui li agrada la història, a qui li agrada la història política, i sobretot la història política de l'època moderna de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, recomane conèixer este llibre, perquè coneixerà una institució valenciana, els seus orígens i les seues funcions originàries de la Generalitat Valenciana.
Pues ahí queda pels oients més atrevits que vulguen curiositzar, que els agrada la política, la història, i tindrem més coneixement, no? Moltes gràcies, diputat, per haver-nos acompanyat avui.
Adéu. Moltes gràcies, bon dia. Adéu, adéu. Ooh, baby, baby, baby.
Yeah. Oh, yeah. El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de poliespai, els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't. Yeah!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem. Nuestros
sueños. Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Villarreal, calle Almazora 11, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Parlem amb el senador de Compromís, Carles Mulet, bon dia.
Hola, bon dia.
Expliquem-nos un poquet la moció que han presentat al Senat sobre promoure i blindar la sanitat pública.
Bé, és una moció conseqüència d'interpel·lació, són 17 mocions que se fan després de que tingui un membre del govern i se l'interpel·le. Vam estar 13 minuts, concretament, és el temps que tenim per a debatre amb el ministre de Sanitat, i vam coincidir bastant, no? És una cosa prou inaudita que coincidim en un ministre, vam coincidir bastant en que fa falta replantejar, no?, aquestes polítiques que hi ha hagut durant tant de temps de retalls a la sanitat pública i universal, retalls que hi ha hagut des del 2012 principalment, des de l'entrada de Rajoy al govern, que no s'ha revertit. Nosaltres pensem que el que fa falta és que de la mateixa manera que no van tenir cap problema el Partit Popular i el Partit Socialista en fer una reforma de la Constitució per a blindar el rescat dels bancs, el que fa falta ara és que aquest dret genèric i abstracte que està a la Constitució, en el qual se reconeix la sanitat, l'accés a la sanitat, el dret a la sanitat, que estigui on correspon, que estigui en la secció primera de la Constitució, com un dret subjectiu, no? Un dret que, de la mateixa manera que tens dret a associar-te, no? o el dret a l'honor, o el dret a la confidencialitat de la correspondència, que són coses que en el moment que se vulneren tu tens el dret a accedir als tribunals per a, per a defensar-los, que en la sanitat passa exactament el mateix, que sigui un dret de primera, no? Per dir-ho d'una manera que s'entén, no? no un dret abstracte. Dius, no, tens dret a la vivenda, tens dret a la sanitat, ja, però vale, hi ha moltíssima gent en Espanya que no té targeta sanitària. I això és un problema que afecta a tots. Afecta perquè si el meu veí està mal, o se m'he d'anar, no? Me puc contagiar a mi. No, també és una mesura egoista, en aquest sentit, no? Volem això, que se blinde de la manera que toca. Això vol dir que en els pressupostos que estigui santificat, el que hi hagi una quantitat mínima per a sanitat, per a investigació en matèria sanitària, per al finançament de les comunitats autònomes que són les que donen el servei sanitari. És una proposta que això, que se reconegui el paper que estan fent els sanitaris, els investigadors, la gent que està en aquest sector.
Clar, si se farà això, després si entrarà a lo millor un altre partit al govern, tindria que fixar aquesta mateixa quantitat a la sanitat pública.
Clar, això és el que volem, és que volem que no digues, no, és que ara estem tots molt sensibilitzats, ara estem tots bé en primera persona. El que està passant, però la memòria moltes vegades és molt curta. I,
sí, això és veritat.
Que I esperem que sigui pront. Qui te diu que d'ací 5 o 6 o 7 anys no hi hagi un partit que segueixi el govern i continuï apostant per fer negoci de la sanitat? Perquè volem això, és que la sanitat no sigui un negoci. Si algú fer negoci de la sanitat, que el faci, però no a costa dels pressupostos públics o a costa de desmantellar el sistema sanitari que tenim entre tots. El que volem és això, no? Que sigui una cosa intocable, igual que és intocable a tres que tenim els ciutadans de l'estat espanyol, el dret a l'honor, el dret a reunir-nos, a associar-nos, que sigui això una cosa que vingui qui vingui, que no tingui certa relació.
I el ministre Salvador Illa els va respondre bé i favorablement a aquesta moció?
Sí, el compromís, bueno, el ministre, també ho entenc, no? Ell va dir que la seva prioritat ara és l'edifici d'esta, i que és un pacte que tenim que fer entre tots els partits, òbviament. Igual que està parlant ara, això és pactes de la Moncloa, per a veure com hi s'intenta. Nosaltres, la nostra principal aposta és dir, la vam dir ahir, és blindar la sanitat pública i també blindar els serveis socials, perquè la quarta part de l'estat de benestar, i ho estem veient, i això els serveis socials també tenen que estar garantits. I aleshores ara tampoc no estan, tenim un problema seriós. Per exemple, la Generalitat està fent front al 86% del gasto de la dependència, quan li correspon el camí del 50%, i està endeutant-se i estan generant una complicada situació econòmica per a les arques valencianes. I el que volem és que, clar, que si tens reconegut que l'Estat té que pagar el 50% en sanitat, en educació, en el que siga, que ho pague, no? que s'apliquen aquests mecanismes. És el debat que hi havia també sobre la renta mínima, no? Que està parlant-se molt ara, que bueno, es pareix molt bé que se presenti des de part de l'Estat aplicar una renta mínima, però recordem que se recorden que a País Valencià tenim una de les més avançades i el que fa falta és finançament. No fa falta crear un sistema paral·lel, un altre sistema que fa per a tots que se diu, sinó cada comunitat segurament té una especificitat, una problemàtica concreta, i el que falta és finançament, perquè el que s'ha demostrat ara, també en sanitat, és que el sistema que millor funciona és el sistema autonòmic, mentre el govern de l'Estat ha fet moltes vegades el ridícul, no? Des de la compra de materials, des de mesures sanitàries, han vist com les comunitats autònomes funcionen. I la Generalitat ha sigut més eficient, la Generalitat, el tema de sanitari que el govern central. Tenim que aprendre això. I la funció del govern central té que ser això, no? Garantir els recursos per a que funcione el model que tenim actualment.
Sí, clar, això li vau reclamar al vicepresident segon Pablo Iglesias ahir també, i a més de garantir els drets socials com essencials.
Clar, nosaltres pensem això, no? Ara sí que en aquest estat d'alarma sí que s'ha entre tots, no? S'ha acordat que sí, que això és drets socials, això és drets socials, tenen que ser essencials. El que volem és que una vegada passi això, que passarà pront, que continuïn tenint aquesta consideració. Perquè hi ha gent que està passant molt mal. Hi ha gent que abans d'aquesta crisi sanitària ho està passant malament. I la gent que precisament ara també ho està passant pitjor. I la gent que després continuarà passant més malament que ningú. Hi ha gent que ho està passant realment de tal problema. I això no és un acte de caritat, és un acte de que si volem que la societat d'aquest sistema continuï endavant, no poden deixar ningú darrere. I estem parlant de quantitats molt simbòliques. El que diem de la paguita, no? Estem parlant de 5 milions d'euros, quan encara hem de recuperar 60.000 milions d'euros de les bancàries. Sí. És calderilla. És calderilla i si hi ha voluntat. I garantim que puguem ir endavant, perquè el que falta serà reactivar l'economia i que ningú passi fam, una cosa tan bàsica com aquesta.
I què opinen des de Compromís de totes aquestes decisions sobre la desescalada i l'eixida dels xiquets al carrer? Perquè pareix que no estiga encara molt clar, no?, de quals van a ser les mesures.
Sí, un poc. I això també va ser un debat que va tindre ahir el ministre de Sanitat. Nosaltres hem de ser solidaris. Entenem que aquesta crisi sanitària s'ha pillat a tot el món, no únicament al govern d'Espanya. En el pas canviat. No, és un virus que no venia en manual d'instruccions. I entenem que s'estan equivocant moltíssim. I també entenem que no fa ningú de manera conscient. Entenem que des del president del govern fins al regidor del poble més xicotet de l'estat espanyol està fent el millor possible que poden. Però hem de tenir un poc més de modèstia i d'autocrítica. I no entenem aquestes mesures contradictòries, no?, de que el cada setmana te diuen que poden així sí que, després la ministra portaveu dient que únicament podran anar al supermercat, després contradint-se, dient que podran anar, que la gent tindrà molta inseguretat també la gent. I si el problema té tindre expectatives, i si expectatives, tot el malament que ho està passant la gent, després té un estat de desconfiança molt gran, i entenem que clar, és la situació és molt complicada, i està sí. Pot, ningú té un manual d'instruccions de com actuar, no? Però el que sí que faria falta és un poc més de prudència a l'hora de fer certs anuncis, no? Està clar que tot el que se fa, i tenim que ser crítics, no? Tot el que se fa és pel bé de la majoria de la gent. I entenem que és molt complicat. Però que això, un poc més de prudència a l'hora de fer anuncis, sí que hauríem de tindre.
Sí, perquè bé, per exemple, als majors, inclús a nosaltres, ens dona pudor a voltes anar al supermercat perquè vas tocant coses, imaginem-nos als xiquets, no?
Clar, és que és un poc, he de contradictar els xiquets que fa quasi 3 mesos que neixen de casa, que l'única lloc d'eixida que tinguin sigui un supermercat ple de gent major, que és la gent que ho veiem quan anem al supermercat, en un lloc que tampoc no podem fer res, no podem tocar res, no podem estar tampoc a l'aire lliure, que és el que tocaria també anímicament, no? Perquè cada un sap la seva condició, hi ha la gent que s'ha de vivir en pisos molt xicotets que no poden anir ni tan sol al balcó, que falta és que la gent es pegui un poc l'aire, que el sol, encara que sigui complicat en aquest clima, en aquests dies que tenim de pluja, no? Clar, sí. I que te diguen de repent que l'única solució és portar-los a un supermercat. No ho entens.
A més, les entitats bancàries, les quals també estan tancades, per exemple.
Encara, un poc que el primer anunci era l'aire lliure i veus un poc el que s'ha fet en altres països, que era a la volta del teu carrer, i de repente, bueno, que a la farmàcia, al banc o al supermercat, dius, ostres.
Sí.
A tots es va córrer el món damunt, no?, com a escolta aquesta proposta, perquè pensem que és els llocs menys apropiats perquè patir un xiquet. Clar. Després d'estar 4 o 5 o 6 setmanes tancat en casa.
Bé, senador, per acabar la nostra entrevista, demà és el dia del llibre i volem fer algo especial, i a cada entrevista li preguntarem quin llibre mos recomana, no?, per lliberar-nos un poquet d'este desconfinament.
Pues no sé, també cada un té els seus gustos, no? Jo estic llegint, per exemple, l'últim llibre de Dolores Arredondo, la trilogia que ja no és trilogia, que sí. És la quarta part dels crims del bastant, no?
Sí.
La cara norte del corazón. També perquè és un llibre d'estos, és com, a mi no sé, arrollant, a mi me costa prou estos dies concentrar-me en la lectura, tant de temps tancat de casa, de xiquetes, d'això. És un llibre prou d'estos que té un fil, té tensió i t'atrapa poc. Recomanaria sempre que era el que m'estigui dient, no sé, també tinc els seus gustos i aficions.
Però... Sap el que és curiós? Que jo també m'estic llegint aquest llibre.
També?
També. Tenim gustos pareguts, entonces.
Sí, sí.
Pues, senador, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i parlarem amb vostè novament, crec, sobre les noves mesures que es vagin prenent.
Gràcies a vosaltres i que sigui lleu.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609 679
593. ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La Cooperativa Catòlica Agrària de Villarreal modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda de casa.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Villarreal romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts, vencerem el Covid-19. Junts, Villarreal avança. Este virus lo paramos unidos.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo. Días tristes, nos cuesta estar.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas a partir de hoy. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono. Centro Reconocimientos Médico Villarreal, calle Almazora 11, teléfono 964-526232. Juntos lo conseguiremos.
Parlem ara amb el portaveu socialista a la Diputació de Castelló. Bon dia, Santi Pérez.
Hola, molt bon dia.
Ens agradaria que es començarem parlant un poquet de la declaració institucional que haveu fet des de l'institució provincial tots els grups, no?
Sí, sí, la veritat que jo crec que és necessari en aquests moments que tots els grups polítics siguin capaços de renunciar una mica a lo que seria la estratègia política de cada partit i lògicament, en aquests moments, una declaració institucional té molt de valor, valor de unitat, valor d'unitat en el treball que ha de ser conjunt, no? I per aquest motiu, pues, el president Pepe ens va encomanar als portaveus que intentarem arribar a aquest consens, a aquest acord, que jo crec que en el dia d'ahir va ser molt important i que se plasmarà demà en una junta de portaveus en la constitució de una taula de diàleg i per a la reconstrucció, una taula que en definitiva el que vol és aunar esforços, escoltar a tots els sectors de la província de Castelló per a saber en quina situació es troben i saber sobretot com els podem a ajudar, ja sigui directament o a través de intermediació davant d'altres administracions. I bueno, una taula que començarà segurament a treballar la setmana que ve i en la qual estaran ja representades totes les forces polítiques, però en definitiva que tots tinguem l'oportunitat d'escoltar a tots els sectors i que tots tinguem l'oportunitat de decidir cap a on van encaminades després les iniciatives que puguem dur endavant per part de la Diputació en els recursos que puguem disposar per a tirar-les endavant.
Me serà una imatge exemplar si això es aconseguís i que tot que lo que isca de la Diputació de Castelló siga de manera unànime.
Sí, és, com dia, jo crec que és necessari, no? Allí, lògicament, crec que és el moment d'aunar esforços. Això no se trata ara en aquests moments de ser una carrera per veure quin municipi fique més ràpid les mesures determinades, sinó més bé que aquestes mesures siguin efectives i que no se contradiguen en les que estan ja portant a terme altres administracions, sí. No? Per tant, hi ha que treballar de manera també coordinada en totes les restes d'administracions i veure també en funció de lo que van traient les altres administracions, veure on som més útils per a no solapar-nos i que després pues, mos trobem en situacions que tinguem que recular perquè alguna determinada ajuda que tirem endavant a una administració superior l'haigui ficat en marxa i bueno, i en aquest cas pues, hi ha una incompatibilitat.
A part de parlar per videoconferència a representants de diferents sectors econòmics de la província, també podran escoltar, per exemple, alcaldes?
Sí. Nosaltres, independent dels sectors, també tenim que parlar, lògicament, els ajuntaments, no? Els ajuntaments ens han de traslladar també les seues necessitats. És veritat que en aquests moments els ajuntaments estan fent una inversió també destacable, no?, per a fer front al Covid, ja sigui en material o en mesures que han anat tirant endavant, i nosaltres som una administració que és una administració, a més, intermunicipal, per d'alguna manera és una administració que té que velar precisament per els municipis, sobretot. No hem d'oblidar que la Diputació, la seva raó de ser és l'ajuda als municipis i sobretot als petits municipis, no? I lògicament és ahí on també tenim que estar i també hi haurà una representació tant d'ajuntaments grans com sobretot els xicotets per a que ens diguin quines necessitats van a tindre a partir de... tenen ja i que van a tindre o veuen que poden tindre a futur.
A part d'això, aquesta setmana hem conegut que el president de la Diputació, José Martín, amb agents socials de Castelló, han fet una declaració considerant imprescindible l'ajuda de la Unió Europea en aquests moments.
Sí. Jo aquí crec que és fonamental, no?, que la Unió Europea, també, no?, pels diferents interessos que hi ha en cada país, dona un impuls necessari, també parla el president de la Generalitat en aquest cas, d'una espècie de plan Marshall, no?, que seria un pla de revitalització de tota l'economia i de tots els sectors productius. I també és necessari també que se suavicen les mesures, per exemple, i això és molt important, que als municipis, també hi ha l'Estat té molt a dir d'utilització dels superàvits i, vamos, bàsicament de remanents de tesoreria, no? Actualment, molts municipis tenen remanents de tesoreria positius, remanents de tesoreria importants, que sabeu que per la llei d'estabilització pressupostària, una llei que en el seu dia bueno, se va aprovar pel ministre Montoro, que va impulsar, no s'ha modificat, i és una llei que en aquests moments creiem des de l'autonomia local que es hauria de modificar per a que tots els recursos disponibles de l'administració se puguen volcar a revertir esta situació tan greu en la que ens trobem, no? Per exemple, actualment en la Diputació tenim un remanent de tesoreria positius que no podem utilitzar perquè precisament hem aprovat un pla econòmic financer que ens impossibilita utilitzar aquests remanents de tesoreria positius, no? O sigui, és una contradicció, d'alguna manera, que tenim diners amb possibilitat de disponibilitat per aquests remanents de tesoreria, pel tema legislatiu no els podem utilitzar per aquesta llei que realment pues, ens va deixar nugats de braços a molts municipis i a molta administració local que en aquest cas pues, tenien, com dic, remanents de tesoreria positius, però que no per tema legislatiu no es podem utilitzar. Això s'ha de flexibilitzar i també, com dia, la Unió Europea en aquest sentit ha de fer legislacions i volcar recursos a que canvi aquesta situació.
Bé, canviant un poc de tema, avui ja ha eixit el sol i estem veient nosaltres, per exemple, que estem així a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real, com s'estan retomant tots aquests treballs de neteja, no?, de desinfecció dels carrers, i hem conegut també que la Diputació també està treballant amb els bombers per fer neteja als pobles més menuts de l'interior de Castelló.
Sí, així, nosaltres des de l'inici vam enviar una carta en la qual establir les necessitats de neteja per a reduir la càrrega vírica dels municipis i ficarem a l'abast dels municipis la possibilitat de que anegarin els bombers en aquells municipis que hagin detectat algun positiu en Covid. Lògicament, després, al expandir-se aquesta situació per molts municipis i inclús, no sé, en els municipis en alguns casos coneixedors, ho vam generalitzar i se va adquirir equipament per al Consorci de Bombers per a facilitar aquesta tasca, tant maquinària motoritzada, pulveritzadora, d'alguna manera de desinfecció, se va adquirir aquest tipus de material i ara actualment s'ha adquirit també equips de neteja d'ozono que serveixen per a netejar alguns espais reduïts i també vehicles, no? En aquest cas, els mateixos vehicles del Consorci de Bombers, però que a futur probablement puguem obrir això per a vehicles també municipals, no? Que és la idea que portem d'intentar prendre aquesta mesura. A banda, també la Diputació de Castelló va ser la primera Diputació a nivell nacional que va fer reparto d'equips EPIs a tots els municipis. Van fer un repartiment, la veritat, molt important, no? Aquí, pues, bueno, un municipi xicotet, a lo millor li hauria pogut parir que de poc els equips que se van repartir, perquè en alguns casos, pues, per exemple, comportar el reparto de, que a lo millor, per ficar un exemple, de cinc tratges tipus buzo, guants, per exemple, s'ha repartit a 1.300 guants, ulleres de protecció, lleixiu, lejia, aquells que ens demanaven, gel hidroalcohòlico, però també mascaretes de protecció FPP2. Van ser la primera Diputació també d'Espanya en repartir mascaretes FPP2 a tots els municipis de la província de Castelló. M'he referit, ojo, als municipis per als treballadors que estan fent aquestes tasques de desinfecció, per a treballadors que també estan fent el treball d'ajuda a domicili, aquest treball de serveis socials tan essencial i tan important, per això que tots els municipis van rebre una quantitat en funció del rang de població i al final se van distribuir pues, quanties molt importants, no? Quanties que superen pues en el cas dels guants, per exemple, més de 80.000 unitats, en les mascaretes 42.000 unitats que ja s'han repartit als treballadors municipals, al voltant de 2.000 tratges buzos, més de 1.000 ulleres de protecció, més de 1.500 litres de gel desinfectant i sobre 4.000 litres de lleixiu, no? Això és material que, lògicament, va arribar, van ser, com dic, pioners i jo crec que va ser una bona mesura per a que garantir que el treball que feien les brigades municipals de cada municipi ho feien en la millor protecció possible i a la vegada recolzada per el treball encomiable que estan fent els bombers del Consorci Provincial.
Bé, diputat, per anar acabant, demà sap vostè que és el dia del llibre i ens agradaria que ens recomanara alguna lectura perquè és l'única manera que tenim de deixar de ser desconfinament, no?
Pues la veritat que, bueno, jo sobretot animar a la gent a poder fer qualsevol tipus de lectura. També, per exemple, de la Diputació se va fer una campanya per a la lectura infantil. Jo, malauradament, soc lector, però malauradament porto bastant de temps sense poder gaudir del tema laboral en estos dies de confinament de la lectura. M'agradaria poder agarrar un llibre i llegir-lo. I lògicament, sí, animo, no, a la gent, tant gent major com gent jove, sobretot a la gent jove, a que estos dies pugui iniciar-se en la lectura, perquè és fonamental com a aspecte cultural i bueno, llegir qualsevol llibre d'aventures en funció també un poc de l'edat, per a, en definitiva, pues, bueno, agarren aquest fil lector per a aprendre, no? Per a aprendre a disfrutar de la lectura. Un llibre concret, pues no sé, jo per exemple, lògicament, i tirant pel meu poble, hi ha un llibre que va ser, en aquest cas, va guanyar el premi Ramon Llull en el seu dia, que és La filla del Capità Groc, que a més parla i té molt a veure en Forcall, en el meu municipi, i que és un llibre que parla d'alguna manera d'una llegenda que va ser el Capità Groc, que va ser un guerriller carlí que durant molts anys, pues, va estar lluitant per una causa que ell creia justa, no? En aquests moments, lluitar per les causes justes jo crec que és necessari, no? Ahir veiem a tota la gent que en aquests dies està treballant al peu del canó, en les tendes, està treballant en les farmàcies, està treballant en els hospitals, està treballant en molts llocs, en definitiva, pues, bueno, treballant i considerant una causa justa i se treball i aquestes persones ja també de defensar-les.
Pues moltes gràcies, diputat. Ahí queda aquesta recomanació i anirem parlant en els pròxims dies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Per tal de garantir la seguretat ciutadana, la salut pública i la millor atenció, l'Ajuntament de Vila-real romandrà tancat al públic per a les atencions presencials, però seguirem atenent-te per via telemàtica o telefònica. Per a qualsevol consulta, necessitat o dubte, telefona'ns al 964 54 70 00 i t'ajudarem. Recorda, no isques de casa si no és imprescindible. Guarda les mesures d'higiene i seguretat i si tu et protegisses, en protegisses a tots. Junts vencerem el Covid-19. Junts, Vila-real avança. Este virus lo paramos unidos.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Ens n'anem fins al Masora per parlar amb el portaveu adjunt del Partit Popular, Vicente Casinos. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vicente, aquesta setmana vam començar la setmana en Almassora, no? Descobrim que l'Ajuntament està planejant un pla d'actuacions per fer front a les inundacions. Què vos pareix des del Partit Popular aquesta iniciativa?
Jo crec que tota iniciativa, tota mesura que servisca per assumar en qualitat de vida en la platja, per aportar millores a uns veïns que a dia d'avui se comptabilitzen ja com per 3.000 les persones que viuen en la platja d'Almassora tot l'any i que, per desgràcia, patixen la mancança d'alguns serveis i problemàtiques que s'estan perdurant en el temps, com és el de les pluges, és sempre benvingut.
A més, el vostre company de formació política a Borriana, Juan Fuster, també va proposar que fareu una aliança, no diguem, Almassora, Borriana i Orpesa, que haveu sigut les poblacions que més haveu patit aquestes inundacions.
Sí, jo crec que les pluges no en tenen de fronteres, que a més en Almassora i en altres municipis, com bé has dit, per desgràcia plou sobrebanyat, així ja vam tindre en el temporal Glòria a molts veïns que van patir inundacions als seus domicilis. Ha tornat a ploure, han tornat a tindre aquesta problemàtica i crec que és imprescindible ja que s'ataje quan abans un problema que afecta centenars de vivendes i un problema que s'ha enquistat en Almassora, en part també degut perquè des del govern central, que és el que té les competències, s'ha abandonat als veïns de la platja d'Almassora i són a nivell local i també a nivell autonòmic on es té que assumir aquestes competències per la deixadesa i per la incompetència del govern central.
Per part del Partit Popular, aquesta setmana haveu demanat al consistori que es facin test a tots els usuaris o treballadors del centre de la tercera edat d'Almassora.
Sí, ahir vam tindre el primer ple telemàtic d'Almassora, un ple en el que regidors del Partit Popular vam eixir en crespó negre per la situació que està travessant i perquè creiem que es mereix lut i respecte. I una de les propostes que portàvem, però no ahir en el ple, sinó portem 40 dies demanant-lo a PSOE i Ciudadanos en l'Ajuntament d'Almassora, és que per a combatir la propagació del coronavirus hi ha dos recursos imprescindibles. Un és el test massiu i l'altre és el fer acopio de material de protecció a persones de risc i al personal sanitari. Tenim constància que en el centre de salut, que en la residència de la tercera edat, tenen material, però el tenen perquè són empreses privades i són anònims el que estan cobrint la incapacitat del govern central a l'hora de subministrar de material de protecció a aquells que estan en primera línia de batalla lluitant contra el coronavirus. Entonces, el que exigim és que, si no ho fa el govern central, si no ho fa l'autonomia que siga, l'Ajuntament d'Almassora, que a més per la situació té els diners de la partida de festes per a gastar, per a combatir el coronavirus, que siga l'Ajuntament d'Almassora com a primera línia política, com a primera línia local política, la que ajuda els veïns d'Almassora fent tests massius per a que la gent guanyen seguretat i guanyen salut i, sobretot, dotant de material de protecció a aquells que estan en primera línia, com són el personal sanitari del centre de salut o com són les residències de la tercera edat. També dir-te que en el mateix plenari ahir i en esta línia de suport al personal sanitari, de reconeixement a la immillorable feina que estan fent, des del Partit Popular van proposar que este 22 de maig, en el que les calderes no plenaran de festa a Almassora per la suspensió de les festes, i que es faci aquest acte simbòlic però carregat de valor, que és l'entrega d'una caldera honorífica al centre de salut d'Almassora en reconeixement a la gran tasca que està fent tot el personal sanitari en el nostre municipi.
És una bona idea, la veritat. Però al centre de la tercera edat la situació està controlada, no és com altres llocs que sí que s'ha vist més afectada per la pandèmia.
Sí, nosaltres no tenim constància de que a les residències d'Almassora hi hagi ninguna problemàtica derivada del coronavirus, però sí que entenem que si no volem que això succeïsca, és imprescindible que allà arribi el material, és imprescindible que es facin els tests, com hem vist en localitats veïnes en les que el propi consistori ha sufragat la compra dels tests per a testear al personal de centres de salut i residències i han acabat apareixent positius. És imprescindible que per a combatre el coronavirus els nostres sanitaris tinguin aquest material i tinguin els tests per a que puguin guanyar en tranquil·litat, en seguretat i sobretot en salut els pacients i els residents de la residència.
I bé, Vicente, per finalitzar aquesta entrevista, ens agradaria que als oients ens recomanares un llibre.
Bueno, jo recomanar un llibre, és difícil recomanar únicament un llibre. Jo crec que a dia d'avui són molts els llibres que per sort o per desgràcia en el confinament la gent pot llegir. Durant estos dies jo he llegit els dos llibres de Juan Gómez Jurado, Reina Roja i Loba Negra. Jo crec que són dos llibres boníssims. Després la tetralogia de Carlos Ruiz Zafón. I ja aterrissant en Castelló tenim a Pablo Sebastià. I si me ho permets, aprofitant la crida, pues bueno, jo tinc que recomanar, si no m'estaria traint a mi mateix, traicionant a mi mateix, La cama de ciprés, que és el meu llibre. Així que qui vulga endinsar-se en una novel·la, gràcies a Déu té moltes al seu abast, una d'elles, La cama de ciprés.
Perfecte, pues moltes gràcies, regidor, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a tu.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bon dia. Com està el dia 22 d'abril d'avui?
Molt bé. Divertit.
Divertit, no? Volem que escolte algo.
Vale.
Felicitats, mare. Disfruta dels 40, com te mereixes.
Mamà, ja sé que te faig un poquet velleta, però lo que toca.
Moltes felicitats, guapíssima. Te ho mereixes tot.
Guapa.
Bueno, cariñet, nada, felicidades. Ya lo celebraremos cuando toca y como toca. Venga, un besito.
Papá.
¿Qué te ha paregut?
¡Ay! ¡Emocional!
Rosario,
un poquito emocional. Sí.
Benvinguda a Radio Villarreal. Els teus familiars han volgut felicitar-te aixina d'una manera diferent encara que estem de confinament aquest aniversari perquè mai l'oblides. També
moltes gràcies.
Dediquen esta cançó.
Estoy aquí por ti. En este día necesito verte tan feliz. Poderte ilusionar, cada deseo hacerlo realidad. Te quiero regalar todo lo que has podido imaginar. Cumpleaños feliz.
Rosario.
Sí.
Moltes felicitats. Esperem
moltes
que t'hagi agradat molt la sorpresa, no?
I sí, que... la veritat que sí, m'han ficat tot a tremolar.
Normal, mos imaginem. No res, moltes gràcies i esperem que seguiu connectats a la nostra ràdio per molt de temps i avui que ho passeu d'allò més bé.
Moltes gràcies.
Adeu.
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 Adeu. Adeu. Adeu.
Yo quiero estar contigo compartiendo tu emoción. Oh, oh. Llena de fantasías y alegrías ese corazón. Nada podrá borrar de tu recuerdo esa sensación.
Ahora más.
Yo te quiero cumpleaños.
más que nunca, sé tú. Vivanta Vilarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vilarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Seguim a la 92.2, Ràdio Vila-real, i parlem ara amb la doctora Trillo. Ella és doctora de Sé tu Vivanta. Sabem que és a Vila-real, en l'Avinguda Pío 12, número 30. Ells ara mateix estan fent urgències i servicis mínims. I bueno, anem a parlar un poc de la salut bucal, a veure com podem bueno, afrontar un poc en este confinament aquest tema que és molt, molt important. Buenos días, doctora Trillo.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la salud bucal, que claro, al estar en confinamiento y demás, pues bueno, lo tenemos un poco así más aparcado, pero es una de las cosas más importantes y que a lo mejor algún oyente está padeciendo en estos momentos. ¿A qué edad es bueno acudir a un odontólogo, por ejemplo?
Pues la primera revisión es ideal hacerla una vez aparecen los primeros dientes en boca. Una vez el niño tiene los primeros dientes en boca, es bueno que venga una revisión, que normalmente suele ser a los 3 años. De 3 a 5 años es ideal la primera revisión.
Sí, sí, cuando empiezan a comer un poco de chuches, ¿no? Diríamos.
Exacto. Cuando empiezan sí. Ya a pecar es lo ideal, para dar unas pautas también de higiene y todo.
Muy
aunque
bien.
También es importante recordar que la higiene empieza desde el momento del nacimiento por parte de los padres, que es muy importante siempre que limpien la mucosa gingival con una gasita, que esto es algo que se tiene un poco olvidado y al final la mucosa oral es una de las que más absorbe.
Entonces absorbe mucho
dulce, todo lo que le puedas poner al bebé. O sea, que es importante, vamos, desde el nacimiento prácticamente.
Muy bien. Y bueno, ¿para qué sería la revisión dental y cuál sería la periodicidad que tendríamos que tener en ella?
¿La revisión dental te refieres de cara a los niños o en
sí,
general?
Sí, en general, adultos, niños.
Pues de cara a los niños es muy importante verlos desde pequeños pues para ver si tienen mal hábitos que luego influyen en la oclusión de los dientes y podríamos evitar una ortodoncia posterior, ver que tienen todos los dientes. También es muy importante valorar la dieta porque muchas veces que un niño que tiene muchísimas caries, tú puedes empastar, pero al final tienes que tratar siempre el problema de raíz, me refiero a quitar la causa. Si no, nunca solucionas el problema real.
Claro.
Y luego, en el caso de los adultos, es muy importante hacer la revisión. Antes se recomendaba mucho una vez al año, que es lo mínimo que se recomienda. Yo personalmente siempre recomiendo una revisión cada 6 meses, que no cuesta nada ver al paciente 5 minutos,
claro,
porque de un año a otro de verdad que se ven catástrofes.
No, no, es que puede cambiar en 6 meses.
Exacto.
Cambia en un mes de lo
sí,
normal.
Sí, 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 por claro. Eso yo para curarnos en salud siempre recomiendo cada 6 meses. Prefiero ver a mis pacientes cada 6 meses, 2 minutitos, y ellos se quedan tranquilos, y yo también, que una vez al año, que de verdad que ves barbaridades. Y más con el ritmo de vida de hoy en día, que al final todo influye, o sea, el estrés, la mala alimentación, todo influye. En la forma de dormir, hoy en día casi necesitamos férula todos,
sí,
porque apretamos muchísimo el ritmo de vida que llevamos, o sea que...
Así es. Sí. Doctora Trillo, ¿cuántas veces y cómo se deben de cepillar los dientes? Porque tenemos que recordar que como ahora estamos en casa, pues algún despistado no lo hace lo correcto.
A ver, lo ideal, aunque esto suene muy exagerado, hay que cepillarse después de cada comida. Eso es lo ideal. Porque tú cuando comes, al final los restos de alimentos y todo se te quedan entre los dientes y enseguida empiezan a fermentar. Ajá. Entonces, aunque esto suene muy exagerado, lo ideal es cepillarse después de cada comida. Aunque sea con el cepillo solo, me refiero sin pasta y sin nada.
Sí,
que en realidad lo que limpia es el cepillo.
Ah, correcto.
O sea que,
sí.
Pero... una cepilladita después de comer se recomienda siempre.
Sí, vamos a estar encima de ello. Después, todos los dentífricos no son iguales, cada uno.
No, no. Exacto, cada uno tiene una formulación y cada uno se recomienda para una cosa. Por ejemplo, un paciente sin ninguna patología, que no haya sufrido pues ni cáncer, por ejemplo, que después de la quimioterapia los dientes afectan mucho, un paciente que no tenga el síndrome de boca seca, un paciente que no tenga absolutamente nada, realmente puede gastar cualquier tipo de pasta de dientes. O sea, me refiero, no afecta. De hecho, es lo que te decía, lo que limpia de verdad es el cepillo. O sea, la pasta siempre se usa pues un poquito para el sabor, que te quede bien. Y luego sí que hay muchos específicos para pacientes con patología. Por ejemplo, gente que tiene xerostomía, el síndrome de boca seca, hay sí. pastas de dientes específicas para eso, como las de Xerolácer, etcétera. O, por ejemplo, pacientes oncológicos, yo recomiendo mucho Fluocaril, porque es la pasta que más partes por millón de flúor tiene. Y ellos se quedan con una boca muy, muy débil, un esmalte muy debilitado, sobre todo después de una quimioterapia o radioterapia en cánceres que tienen que ver con cabeza y cuello.
Es importante, pues.
Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, con los pacientes oncológicos, que sí que trabajo mucho y en el hospital y todo, es muy importante para ellos especialmente porque el esmalte de verdad se destroza. O sea, los dientes es algo de lo que más sufre.
Y después, una de las preguntas que nos han hecho también, por ejemplo, sí. la sensibilidad dental.
Es? También hay muchas pastas específicas para la sensibilidad dental. Sensilácer, luego ahí también es muy importante evitar comidas con mucho ácido, por ejemplo, la naranja, el limón. Hay mucha gente que desayuna, me contaba el otro día una paciente, un vaso de agua caliente con limón. Eso, por ejemplo, prolongado mucho en el tiempo, es malísimo para el esmalte. O sea, ese ácido es muy corrosivo al final. Una cosa es que hagas algo en un periodo de tiempo, pero esas cosas, mucho ácido, las bebidas muy azucaradas, Coca-Cola, luego tipo Red Bull, estas cosas te destrozan el esmalte y eso provoca una gran sensibilidad, porque al final enseguida expones la dentina.
Después, doctora sí. Trillo, si por ejemplo se tiene un dolor dental, desaparece sí. al poco tiempo, ¿es aconsejable ir al dentista?
Siempre. Tú piensas que el dolor es el síntoma de que algo no está bien del todo. Aunque sea en un momento puntual, por estrés, que has apretado mal los dientes, se te ha inflamado el ligamento, es un diente endodonciado que luego te da sensibilidad, siempre que un paciente note dolor en alguna pieza, aunque sea algo puntual, debe acudir al dentista por lo menos para quedarse tranquilo y ver que no hay nada.
Claro.
Porque muchas veces vemos, me ha dolido una muela, lo dejo porque me tomo un Olotil y se me pasa, y luego vienen al año con unos flemones increíbles, que empezó una caries que podía haber sido nada, y ese diente acaba siendo o una extracción, o mínimo hay que quitar el nervio, reconstruir, o sea, tenemos que intentar ser lo más conservadores posibles. Yo por lo menos, que soy muy conservadora, yo siempre creo que como el diente de uno, no hay nada en este mundo, ni el mejor implante.
Además,
aunque te lo vendan, ni el mejor implante.
Tal Entonces, cual. Sí, sí.
Exacto, tenemos que hacer lo posible por conservar nuestros dientes. Entonces, a la mínima sospecha, no cuesta nada venir, una radiografía, que todo está correcto, pues ha podido ser lo que te digo, estrés, una noche que has apretado mucho, que has tenido un disgusto, cualquier cosa. Pero si hay algo, es mejor siempre hacer un empaste que una endo. Mejor una endo que una extracción. Y así, o sea, siempre tenemos que ir de menos a más.
Sí. Después, una de las enfermedades que la tenemos a la orden del día es sí. la persona que es diabética. ¿Esa sí. persona podría ponerse un implante? ¿O cómo?
Puede ponerse un implante perfectamente. Un diabético, eso sí, siempre tiene que tener controlado el azúcar. Solemos tener línea directa con su endocrino y con el personal sanitario también que lo lleva, pero teniendo el azúcar controlado, que normalmente es lo ideal para la gente diabética, se puede poner un implante sin problema. Igual que los pacientes anticoagulados, que antes había un protocolo más estricto de se quitaban el anticoagulante 3 días antes de una cirugía, ahora se ha visto en los últimos estudios que es mejor no tocar nada y hacer la cirugía y el implante solo teniendo pues unas medidas un poquito más, pues a un paciente anticoagulado siempre le suturas, intentas hacer la cirugía por la mañana y así está todo el día en casa tranquilo y tú lo controlas, por la noche lo solemos llamar a ver cómo ha ido, pero se ha visto que es mejor no quitar el anticoagulante y lo que te digo, usar un poquito más de medidas específicas, pues a lo mejor poner nosotros un anticoagulante, anchafibrín, suturamos, etcétera, que quitar el anticoagulante. O sea, es más dañino al final para el cuerpo y para un paciente anticoagulado quitar esa medicación que tratarlo como un paciente normal, solo con unas medidas bastante más específicas y estando más pendiente de ellos.
Claro. Bueno, y después vamos a hablar de estas chicas que están de enhorabuena, que están embarazadas. ¿Ellas pueden sí. hacerse algún tipo de tratamiento dental en esta situación?
Ellas se pueden hacer tratamientos dentales, incluso tomar antibiótico y todo. Siempre también nosotras intentamos que hablen pues con su ginecólogo, con su matrona y con todo. Pero normalmente son pacientes normales. Yo personalmente siempre intento evitarlo. Me refiero, en el segundo trimestre de embarazo, sobre todo, que es el de mayor riesgo, intento evitar anestesiar, si puede ser, medicación y todo, pero es algo también más personal. Sí. Pero como poder, o sea, por protocolos y por estudios y todo, pues tratar a las pacientes.
Mejor prevenir, ¿no? Si no es preciso.
Dime.
Que es mejor prevenir, si no es preciso.
Yo prefiero, sí.
Muy bien.
Que es verdad que está demostrado que no pasa nada y, de hecho, mira, hace la semana pasada tuvimos una urgencia, una chica está embarazada y le di antibióticos, o sea, puede tomar perfectamente, además no pasa la barrera placentaria, está o sea, está demostrado y es bien. Pero yo lo prefiero, pero como algo, ¿sabes?
Sí,
un poco más personal.
Más, muy bien.
Y... pero que si tienen un dolor, o sea, no tienen problema, que se les puede tratar y se pueden tomar medicación, es que son una paciente como cualquier otra, sana, solo que está embarazada.
O sea, bueno, y la gente que bueno, se usa la seda dental y los cepillos interdentales, ¿qué hacemos? ¿Para qué se usan?
O sea, es lo ideal. Tú me refiero con el cepillado, no quitas el 100% de los restos de alimentos. Hay mucha comida, mucho resto, que se quedan siempre entre diente y diente. Entonces, el cepillado ideal, como el protocolo ideal es cepillarte, ¿vale? Que quitas toda la placa, todo de la parte lisa del diente, es decir, vestibular y palatino lingual, pero luego hay que pasar siempre o seda dental o mínimo cepillito interproximal, lo que más cómodo sea para los pacientes. También depende del espacio que tenga cada uno y de la tronera que tenga. Entonces, por ejemplo, gente que lleva retención fija de ortodoncia, cepillito interproximal. Gente que no, seda dental. Y luego también es ideal hacer, aunque sea una vez al día, un enjuague.
Ajá, o sea, claro, así... Después, doctora Tiri, yo me gustaría preguntarle, para la gente que tiene mal aliento, ¿tiene tratamiento?
Sí, tipo lo que te decía antes de las pastas de dientes y todo eso. Hay enjuagues y hay también pastas para la halitosis. Hay muchas que van muy bien, pero como te he explicado al principio, cada problema siempre hay que buscar la causa.
La
porque
causa.
Al final, si vamos tratando, vas poniendo parches a algo, pero no estás solucionando nada. Y hay muchas veces, en muy alto porcentaje de los casos, que el problema de la halitosis viene por problemas de estómago.
Sí, estomacales, sí.
Entonces hay mucha gente que tiene reflujo, cosas así, y eso hay que tratarlo desde ahí. O sea, yo normalmente lo remito a su médico de cabecera y que le hagan una prueba, porque hay veces que es lo que te digo, tienen alguna patología, sobre todo en el estómago. Y en el 80% casi de los casos suelen ser problemas de esto, de estómago, y eso hace que tengan un mal aliento.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es a nivel local. Estáis en la avenida Pío XII, número 30, Setu Vivanta.
Exacto.
Y bueno, tenéis... servicio de urgencias y además unos servicios mínimos. ¿Qué tal está yendo estos días de confinamiento? La gente, claro, también tiene los problemas bucales.
Sí, sí, y además ahora hay como aún más miedo, porque claro, no saben muy bien qué va a pasar, mucha gente, imagínate, con la ortodoncia, con todo, y aquí estamos todos los días de 10 a 1, pero claro, atendiendo servicios mínimos, o sea, solo se pueden atender urgencias que son dolor, fractura, flemón. Y ahora más o menos estamos resolviendo, sobre todo con medicamentos. O sea, gente que tiene mucho dolor o infección, estamos dando antibiótico y calmantes, y hay que esperar a que el estado de alarma nos deje un poquito volver a la normalidad para empezar a tratar a los pacientes, claro.
Bueno, pues doctora Trío, muchísimas gracias. Mucha información para nuestros oyentes y volveremos a hablar, si le parece, la semana que viene para que nos dé también unos pequeñitos consejos.
Perfecto, cuando quieras, encantada.
Muy bien, muchas gracias. Buenos
días. A ti.
Hasta
luego. Buen día, adiós.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío XII, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Aéreos, tragas aves y un mío.
fem ara un repàs per l'actualitat local i provincial, no? Perquè l'Ajuntament de Vila-real, el seu alcalde, José Benlloc, ha anunciat que el consistori, mitjançant la regidoria d'Economia, està treballant en una proposta llançada des del sector comercial de la ciutat per ajudar als establiments comercials i d'hostaleria que han hagut de paralitzar per complet la seva activitat. Es tracta d'una acció de solidaritat econòmica basada en la creació d'un bon per a compres anticipades de productes i serveis en comerços i hostaleria que alleugeren la situació d'aquest sector especialment castigat per la crisi sanitària i ajuden al manteniment dels negocis locals, que és el més important, Montse.
El més important, hem d'ajudar a tot el que és el comerç local i totes les empreses locals, cadascú en el seu... la seva població.
Demà parlarem amb el regidor d'aquesta competència, Xus Madrigal, per a que mos informe d'este Bonovila que es durà a terme durant un temps. Bailarem con un clavel en la boca a 20 metros del sol. A més, Nules també ha sigut un dels municipis que ha adquirit ja i ha rebut les famoses tabletes que la Conselleria d'Educació anava a repartir per als col·lectius més desfavorables. Han rebut 25 dispositius electrònics i ja són 48 la que han rebut a la localitat de Nules.
Bueno, ja estan arribant aquestes tablets que per a alguns xiquets no tenen accés a lo que és la, bueno, els deures a nivell, pues, sí, de ordenadors i bueno, que és més difícil per a ells.
Clar, i també hem conegut que encara que es suspenguen les festes patronals a Almassora el dia de Santa Quitèria, el 22 de maig, seguirà havent calderes perquè han decidit que es faran calderes i es repartiran per als majors i els residents de la tercera edat. O sigui que és una bona notícia. Imagine que ho faran en un puesto confinat, els cuiners, i després s'encargaran de repartir com ja es venia fent, no? La resta de ciutadans sí que anava a fer cua a la plaça de l'Ajuntament a recollir les famoses calderes de Santa Quitèria i després als col·lectius més vulnerables, en referim en este cas als majors de la població, pues s'anava personalment als seus domicilis per entregar-ho. Sí, veritat. Abans fèiem un recorregut, no?, per totes les que es perdrem també gastronòmicament parlant.
Parlàvem Benicàssim, les paelles que ja han passat.
Ja, això ja ha passat.
Ja no tenim.
Lo vostre, la xulla.
Villarreal, la xulla.
I també l'empedrat.
I l'empedrat, que se fa en dijous, dimecres, dijous. Després tenim les alqueries.
Sí, però això jo ja t'he dit que és a octubre.
Bueno.
Saps? Que Maria... I que jo a octubre... És que això... Hi ha dues persones ara mateix en el confinament, no? Les que pensen que això s'allargarà fins a Nadal, quasi, no? I les persones com jo, que som positives, que diem que no, que quan arribi l'estiu això, per favor, s'ha de acabar. I a lo millor no seran a lo millor festes com veníem fent-se des de sempre, no? Però a lo millor de manera més reduïda. Perquè si jo me quede sense festes d'octubre, tu te quedes sense festes de setembre de Vila-real, també.
Sí, sí, espero que al mes de juliol, agost... Bueno, i tenim pendent l'Arena al Son i el FIP.
Sí, però jo crec... Bé, ja vam comentar també que el Festival de les Arts i les Ciències, no, que a més són els mateixos
organitzadors
que l'Arena al Son, han passat amb molt bona esperança el festival a l'octubre també, al primer cap de setmana d'octubre.
Ui, Maria, tu no tindràs dies per a tot?
No, perquè afortunadament
a aquest
festival no vaig.
Ah, bueno.
Però al cap de setmana següent, que seran festes del meu poble, tinc el Sansan, que me l'havien atrasat.
Ah.
I com fiquen falles ja, també aquest cap de setmana, no sé el que faré.
Ui, difícil.
Difícil ho tinc. Però bé, jo espero que bé.
Aplegarem a tot, no n'hi ha problema per això.
I tu veies la sèrie dels Hombres de Paco?
Sí. Sí?
Sí,
sí, m'agradaven un poc, però no d'allò més... Però sí, sí,
pues,
sí.
Doncs com ara la televisió ha decidit traure pols, no?, del baúl de los recuerdos, sí, saca formats com ha sigut ara Operación Triunfo, que el van ficar...
Jo espero que lo serra, no. espere.
Ai, això va ser un somni tot.
Un sí, mal que somni. Que no. Per mi un mal somni.
Pues
no
dir a l'audiència, no, que els Hombres de Paco tornaran a Antena 3 i tornarà esta sèrie emblemàtica també de la televisió.
Ah, i sabem pa quan?
No, això ja no ho sabem. Me demanes massa sempre.
No, però
te dic, que tornarà.
Per buscar una altra opció.
Ara abans el que té que tornar és Passapalabra, que torna a la seva casa.
A mi
aquests
programes sí que m'agraden. Passapalabra, Ahora Caigo, La Bomba de Boom.
La Bomba de Boom. Sí? Tu sí que eres La Bomba de Boom. Què t'agrada, el concurs de Boom o t'agrada la bomba?
La bomba i el boom, no?
De tot, no?
Després, a la segona, Cifres i Letres, tot això, aquests programes...
Cifres i Letres és bona per fer la siesta.
No, no, a mi m'agraden.
La veus?
Sí.
Eres l'única persona que pot aguantar Cifres i Letres sense dormir-te?
A Jordi.
Bueno, mira, com has començat per la 2, no? Dir que avui és el Dia de la Terra.
Ah, pues ahí mira, documentals.
Documentals.
Tot que...
Avui és un bon dia per fer reflexió de tot el que estem patint i lo neta que està la Terra. Ojalà, quan tornem a la normalitat, això és demanar massa, que tot sigui així, no? Però jo crec que serà difícil.
Jo és plàstics, pues que has dit, és plàstics, diem que, ai, és plàstics, però que haguem fet sense ells. En esta pandèmia.
Van fer un programa molt original a la Sexta fa un temps que demanaven a una família, a diverses famílies, que tingueren que anar als supermercats i comprar algo que no fora de plàstic. O sigui, tota la compra que tu tenies que fer durant un mes tenies que adquirir coses que foren sense plàstic. No vegeu...
Difícil.
Les voltes que van donar, per exemple, per comprar llet, galetes... Tenien que anar a les tendes normals, afortunadament ara sí que, per exemple, tenim tendes a granell, no? Que sí que, que fiquen els cigrons, les alúbies, que tornen a lo de sempre, però, per exemple, el xabó, se'ls tenien que fabricar ells mateixos a casa, i quan va ser l'aniversari del xiquet, per anar a buscar un xoguet que no tinguera plàstic, se'ls van veure per trobar...
És difícil, difícil.
De molt madera difícil. Tenien que anar a trobar alguna cosa.
És a no siga que sí, a no ser que siga fet algo en manualitat, d'aixina de fusta i coses d'aixina més, regals pels xiquets, bueno, llibres, però també és paper.
També és paper.
Però, bueno, sí, però...
Inclús també el paper que utilitzem per embolicar aquests regals també és quan a més tenim a casa molts periòdics sense usar que podem utilitzar per embolicar tots aquests papers, no? I aquests regals.
Sí, mira, una bona opció és aquesta.
Si jo te contara.
N'hi ha que reciclar. Així reciclem.
Clar, sí. És que és el que n'hi ha que fer. A més, m'agrada perquè teniu paper reciclat.
Sí.
I això és molt important. Moltes vegades ens diuen que no perquè és de color groguet, marronet.
Què més dona? Ningú...
És bo fer ús. Ja que ho diem...
Nosaltres així ens portem molt bé, és Radio Vila-real. Paper reciclat o reciclat, tot.
Tot. Es comencem, ja que tots els polítics ens han donat moltes opcions per llegir, des de llibres polítics, històrics, novel·les, molt de molts recursos, no? Bueno, Montse, tu què m'has tret avui pels xiquets?
Pues jo he tret... Bueno, no és d'una edat aixina prou xicoteta, però bueno, a partir dels 6 anys, que ja es comencen a llegir i demés, n'hi ha esteveus de tota la vida que jo crec que no n'hi ha ningú que no hagi llegit un TVO de Mortadelo i Filemón.
Home, jo crec que no.
Pues recomanacions: Mortadelo i Filemón i la Mier i sense per al dia d'avui. Després, per als més xicotets, és un conte de va cantar, vas passant les fulles i t'eis cantant i el xiquet t'he acompanyar. Però jo pensi que és a partir de 6 anys, 7 anys, 7, una cosa així, Mortadelo i Filemón.
La veritat és que als xiquets les agrada molt el que és la funció del còmic, no? A més, cada vegada hi ha tendes especialitzades en este sector. Hi ha de Mortadelo i Filemón,
que és
Super López, però també més especialitzats, per exemple, en superherois, el Superman, sí, sí, Batman, sí. Que als xiquets els encanta, no? I jo crec que és una bona opció de recuperar. I una afició que també pot compartir amb els més majors, no, els pares que potser han consumit més aquest tipus de lectura.
Jo és que crec que ho hem llegit quasi tots els adults, Mortadelo i Filemón, i després a mi el que jo personalment el que m'agradava era Mafalda. Mafalda m'he xiflat.
A més, Mafalda té molts valors, molts valors, sí, pels xiquets, perquè sí, les vinyetes que tots hem vist en paper,
jo,
en els periòdics i tot, la veritat és que
tots els llibres, les carpetes i demés estaven totes forrades en paper, en vinyetes de Mafalda.
Anem ara a la recomanació dels majors.
Bueno, sí.
A veure, avui vostè...
És que a mi si me dones a elegir, quasi que elegis Mafalda, que...
Si encara no saps el que te vaig a dir, perquè ja estàs dient que no.
La consejala mos ha dit un que jo hice me costaria molt. És com el Quijote.
Que és, sí, és Los Pilares de la Tierra, sí. La veritat és que és molt llarg, però
me
bé.
Me passa a Mafalda.
Jo crec que també és bon moment pa fer-ho, no? L'altre dia vos vaig dir el bolígraf de tinta verda, de Eloy Moreno, que és aixina més reflexiu de vida, novel·la negra, i avui toca comèdia. Reir-nos. És el que ens fa falta ara, no?
Sí, sí.
I per això jo vos porto, no, la novel·la de Laura Norton, molt famosa, que és la de No le culpes al karma por lo que te pasa por gilipollas. És que el títol és aixina, però de veritat jo és un dels llibres...
Per això no m'havies dit el nom del llibre antes. Jo dic, quin
però
llibre és,
molt famós, però és molt famós, sí, és molt, sí, famós. Sí, a sí, més, és però... algo que mos passa molt a menut. Per què fas això? És que eres bobo. No.
Però com no me l'havies comentat abans d'entrar en directe, no me l'esperava.
No, que no t'escandalises, filla.
No.
Bé, el llibre és com si fos una novel·la romàntica molt, molt graciosa i molt simpàtica que jo me vaig llegir en una setmana perquè no parava de rir-me de tot el que passava en aquesta història, i la veritat és que és molt divertida. I vos anime a llegir-ho?
Pues sí, mira, ahir se vaig a llegir-ho.
Ah, veus? Estaves, sí, picant cara d'asco. Mira, no, lo que t'ha passat.
No, lo que
t'ha agradat.
Que tu m'has dit, jo t'he preguntat quin llibre vas a recomanar i tu m'has dit, no te lo digo.
A mi?
I entonces no m'ho va dir i no m'esperava que fora aquest llibre, però me pareix molt bé, clar. A veure, els títols són els títols. Jo no vaig a canviar-los.
Clar,
i tampoc m'escandalitze.
No. Bé, escandalitzar és un...
Què té?
¿Qué? Yo tengo una cançó per a despedir, que
ja... ¡Ale! Que ja és hora.
Són les dues. Ai, sí. Les dos.
I el nostre company Javi Mata, mos està esperant ahí.
Para... No, res, pues mos despedim tots a una. Adeu, fins demà.
La cançó, Txelo, quina és?
La cançó és Lori Meyers,
ale.
Emborratxar-me.
Oh!
ver todo ese batido acompañado.